destrucción y de daño a sus condiciones de vida.
I demà aquest debat que continua a hores d'ara al Congrés. Arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire. Amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa i volen comentar-vos que tothom xerra d'una equivocació, la que varen cometre els metges del Real Madrid quan s'equivocaren de genoll a l'hora de fer el diagnòstic del jugador Mbappé.
El cas de la lesió de Kylian Mbappé ha generat una forta polèmica a xarxes i tot apunta que podria ser per una errada. Segons diverses informacions, els serveis mèdics del Real Madrid es van equivocar en el diagnòstic inicial i van examinar el genoll dret quan la lesió real es trobava al genoll esquerre.
Sí, aquesta raó s'hauria produït o retardat el diagnòstic correcte durant setmanes i va provocar que el davanter francès continués jugant amb molèsties, fins i tot en diversos partits oficials. La lesió es va produir el mes de desembre, però no es va detectar correctament fins després d'un temps quan el jugador va haver de cercar o va demanar una segona opinió a París.
Allà, especialistes mèdics van identificar finalment un esguinç al genoll esquerre i van establir un tractament adequat que ha permès a Mbappé recuperar-se sense necessitat de passar pel quiròfan. El cas ha generat dubtes sobre el funcionament dels serveis mèdics del club i ha obert un debat intern, fins al punt que el Real Madrid ha pres mesures i ha reestructurat fins i tot el seu equip mèdic en part.
Per la seva banda, el jugador ha assegurat que ja es troba recuperat i ha denunciat que s'han dit moltes mentides sobre la seva lesió. Un episodi que, més enllà de la recuperació del jugador, posa en qüestió la gestió mèdica en un dels clubs més importants del món i la importància també de les segones, oportunitats, no? Opinions, en aquest cas.
Segones opinions, i quan dèiem avui a primera hora, també sabre quin genoll te fa mal, perquè ja te poden dir te farem radioteràpia o te donarem estens o te posarem llum d'aquesta vermella damunt el genoll dret, que si tu saps que tens malament el genoll esquerre, també en Mbappé hagués pogut avisar.
Jo ja havia dit avui de matí, jo encara estic amb els cabells drets, m'explota el cap de pensar que durant mesos aquest home, no sé si és que no ha estat capaç o no ha sabut explicar, o ha hagut una falta de comunicació per dir que la cama que li fa mal era l'altra, o això, o no entenc com els metges han seguit fent feina damunt d'un genoll que no tenia cap lesió ni cap tipus de problema. És que no ho acabo d'entendre.
Aquí no se compleix això d'un metge cura, dos embuden i tres maten. Recordeu, no?, que moltes vegades s'ha dit... No, no, i no ho vull dir davant una comare que... No, no és ara que parlarem amb ella, però després no ho volia dir perquè no és una cosa que no té base científica, sinó una frase popular.
Refrany, sí.
Evidentment. No,
bé, no sé, jo ja m'he dit...
Però aquí sí que era important una segona opinió, sí.
No, està bé que demanis una segona opinió, però sabent, tenguent i deixant clar quina és la cama que te fa mal. També van dir que avui de matí que una de les nostres companyes va ser operada fa uns mesos d'un genoll i li varen dir, quina cama vens a operar-te? Aquesta, la dreta. Pinta-te-la de vermell.
Sí.
Perquè, clar, quan te dormen, ja no hi ha moment de tornar enrere, no?
T'imagina't que desvaries, mig dormit per l'anestèsia, no? I te diuen, quina cama, no han arribat a temps. I dius, a l'esquerra. Imagina't que podia passar. Ostres,
bé, jo amb això el que vull dir és que
moment,
no crec que
moment.
Tot s'ocupa responsabilitat, sí, del metge.
Que s'aturi el món. Companys de realització, podem enfocar només en Marta Garau, la nostra directora, i t'avui demanar per mi i per Balears. Podries tornar a fer la persona que pateix símptomes d'anestèsia? Ho dic perquè crec que l'humanitat no ha valorat prou aquesta interpretació.
Nosaltres som un programa de ràdio. Sí. Evidentment, després és híbrid i va per televisió, però a vegades la ràdio ens permet aquesta intimitat de mostrar i de gesticular i de fer coses. I jo estava explicant que si tu estàs mig dormit, i ho faré, mira, perquè t'estim, eh? I per no defraudar la nostra audiència.
Per favor.
I estàs així i dius, la cama de la cama esquerra, la cama... Que puc dubtar.
Boníssim.
Som un programa de ràdio i ens poden permetre aquestes petites...
Carme de sticker, carme de
mel. Totalment,
però la realitat és que això, som híbrids i per això a vegades te passa factura a la televisió.
Som híbrids i som molt naturals.
Exacte.
Això no
exacte.
Jo, a partir d'ara...
Perquè parles d'en Joana d'Aliens. Si som híbrids i som naturals.
Si m'han de dormir, si m'han d'anestesiar, jo avui endormant aquest vídeo per dir-me passarà això. I ja ho tenim...
Bé, sigui com tenim, sigui, crec que donam, s'està donant tota la culpa, tota la responsabilitat en els metges i crec que qualque cosa més ha fallat, vull dir, mira, comunicació.
Jo crec que també, com a esportista d'elit que és Mbappé, deu tenir les dues cames carregades. Jo, no, ho dic perquè són futbolistes, estan tot el dia cor que cor, potser els dos genolls el molestaven, perquè són dos genolls, córrer és un esport...
Però tu quan cors, saps quina és la que te fa més mal, si s'ha lesionat o no? Bé, no ho sé, és que crec que hi ha una molt falta d'informació. Molt falta d'informació perquè no saben si és que és ell que no s'ha sabut explicar
volia,
bé.
Volia acabar una frase. Que era que
teva.
Quan cors és un esport d'impacte i potser els dos genolls te fan mal, però a un tens unes guins i a l'altre no. Jo vull creure que aquest jove, si li donaven corrents o allò que fos en el genoll que no toca, no se deixava donar corrents per no dur-se contra ell en els metges, sinó perquè també devia dir, idò, tindran raó.
Tindran la seva explicació,
és un
no?
Cas,
igual s'haurien d'aplicar el que ha dit abans Joan Gaià. Les coses importants de la vida es fan a poc, ostres, a poc el diagnòstic. Qui sap si estaven corrents, no? O si era un moment de presses, o qui sap, no? Si no s'havien pres el temps necessari per analitzar el que li passava en el futbolista. És que mai saps el que hi ha darrere d'aquestes notícies. En tot cas, ell sí que ha dit que s'ha com desvirtuat tot un poc. I tal vegada ho estem fent també nosaltres, o li estem donant massa bolla en aquesta notícia, com que no tenim la possibilitat de parlar amb en Mbappé perquè vos expliqui què és el que ha passat realment.
No, però en Xisco ha dit que cridaran en Esther Espósito.
Exacte.
Llavors dirà que li ha dit.
Exacte. I doncs ja mos diràs. Xisco,
quan t'hagi aconseguit parlar amb ella, no sempre agafes telèfon. Quan t'hagi aconseguit parlar amb ella, jo vos ho conto tot. No posau pena.
Val.
Ara,
perdoneu, no. És que estic escoltant a Yolanda Ruiz, que com a madridista...
De pro.
Estàs defensant en aquí, en els metges o en el Mbappé?
Que la culpa les tenen els metges perquè no pot ser que els jugadors se lesionin en tanta freqüència. I com que ho havia de dir, jo l'estava escoltant. I no és així? Sí, és així. Ah, val. Ara podria aplicar la frase de Joana Marató. Som híbrids i som naturals. Sí, evidentment, mos expliquen
no, i que també dic una cosa, si no Yolanda Ruiz té tanta xerrera, estaria molt bé que sortís un moment de la peixera de control i segueix en el micro que queda lliure i que mos ho conti tot. Perquè jo
companys
crec que
Balears dels esports, ho acceptaria. Vaja, quin comentarista esportiu que s'ha perdut
en
Yolanda Marató.
Ui, Yolanda Marató.
Molt híbrids.
En Yolanda Ruiz. En tot cas, parlarem d'aquesta qüestió, però tenim altres que tenen a veure amb la salut. Ja sabeu que sovint nosaltres dedicam un temps a parlar de salut, com per exemple l'embaràs, que és una etapa de grans canvis, sobretot físics i també emocionals. Però també és un moment clau per cuidar-se un mateix. Cada vegada hi ha més evidència que demostra que mantenir-se actius durant la gestació pot ser molt beneficiós.
De fet, organismes internacionals com l'Organització Mundial de la Salut recomanen que si no hi ha contraindicacions mèdiques, les dones embarassades facin exercici moderat de manera regular, parlant d'activitat física adaptada, segura i supervisada, que pot ajudar a reduir molèsties habituals i millorar el benestar general.
I no només això, l'exercici durant l'embaràs també pot facilitar el part, millorar la recuperació posterior i contribuir a una millor salut tant per la mare com també pel nadó. Però, clar, no tot s'hi val i és important saber què fer, com fer-ho i quan fer-ho. És per això que hem convidat una setmana més a la nostra comare de confiança, Nana Isabel García. Bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, com sempre, bé.
Crec que en aquesta taula ja han passat per tots els parts que havien de passar, però així tot te volen demanar si fer exercici durant l'embaràs, no? És recomanable per a totes les dones o hi ha casos en què no és?
Sí, l'exercici físic en l'embaràs és una cosa que haurien de prescriure més a les dones perquè ja s'ha demostrat sobradament els seus beneficis. Ja han passat aquesta etapa, no?, de tenir por de fer l'exercici físic en l'embaràs, com que hi havia molt de mite i això. avui en dia sabem que té molts més beneficis que coses negatives i que té molta, una part molt positiva que per ventura antes se desconeixia, no? Abans se desconeixia, que és que sabem que els bebès que neixen de mares que han fet exercici tenen una millor composició corporal inclús, és a dir, arriba a afectar fins en aquest nivell, no?
I que les dones embarassades no estan malaltes, no? Que durant molt de temps era com una cosa que...
Repòs, exacte. Sí, és veritat.
Sí, de fet, això, el tema de repòs és curiós, no? Perquè és una cosa que se sol recomanar molt en cas d'amenaça d'avortament, d'un sangrat de primer trimestre, no? Avui en dia sabem que el repòs no prevé d'un avortament ni, i al contrari, ni l'exercici físic el provoca, no? Llavors, llevant aquests mites de damunt, és important que les dones, sempre que se trobin bé, facin exercici en l'embaràs.
Clar, i ara hi ha moltes tècniques d'exercici per dones embarassades, vull dir, perquè jo ara penso en temps de mo mare, que el que li deien era, si estàs embarassada, si estàs cansada, repòs, o anar a caminar mitja hora cada dia, i aquí s'ha acabat el bròquil. En canvi, ara veiem imatges, aquesta famosa pilota de goma, i també moltes dones que ja preparen el sòl pelvià per, quan hagin estat mares, poder recuperar-lo, que això també és una feina de training, no?, com a d'entrenament sí. prèvia que ja has de fer si després de l'embaràs no vols patir segons quines conseqüències indesitjades.
Sí, aquí d'avora nosaltres veiem en el Xisca, que té el centre de Mama i la Tribu a Sant Ferriol, que fa classes per embarassades d'exercici físic. Superimportant que entrenin durant l'embaràs, perquè al final tots els beneficis que dèiem, no? I aquest llevar els mites, llevar aquesta por, i sobretot, l'important jo crec que és envoltar-se de professionals que en sàpiguen. És a dir, INEFs, gent que estigui llicenciada en educació física i esport, o com mares que estiguin formades específicament en exercici físic, és important per fer-ho de manera correcta, no? Sí que abans d'això de repòs, caminar com a molt, o nedar, no? Caminar per un torn és millor de port per una dona que no hagi fet res mai, no? O sigui, avui en dia xerra molt centrament de força, no? En totes les etapes de sa vida, no només en l'embaràs. I és especialment important que una dona embarassada tingui uns glutis forts, que al final és el que fa que mantinguem la postura, millorem aquest canvi de centre de gravetat, millorem la mobilitat de la pelvis en el part. És a dir, molt important que la dona arribi en una bona condició física en el part.
En el part, que fa que l'exercici ajudi a que el part sigui més bo de dur que en un altre cas?
Això sí que està superdemostrat, s'han fet estudis, s'ha demostrat dones sedentàries i dones que fan esport i s'ha comparat quins resultats hi ha en esport i s'ha vist que es fet exercici físic de manera regular millora, o sigui, augmenta les taxes de part vaginal, és a dir, evitant inclús cesàries o parts instrumentats, això és molt important. Per tant, es fet de... m'ha fet la pregunta, Joana.
No, això que deia que fins a quin punt o fins a quin grau ajuda aquesta preparació sí. a que el part sigui més bo de dur, no? Sí. Sigui més... sí, que més bo de dur.
Sí, al final els estudis ho han demostrat perquè es fer exercici, tenir la musculatura més tonificada, més oxigenada, més àgil, fa que els moviments que ha de fer la pelvis per deixar passar el cap del bebè siguin més fàcils perquè aquests músculs estan com a més... diguéssim, la maquinària està...
Tenguin més força per espitjar, també, no?
Per espitjar, no? No només per moment desexpulsiu, sinó perquè durant la dilatació la pelvis i el coll de súter, tot el canal bla d'espart ha de donar lloc en el bebè, no? Llavors hi ha d'haver cert moviment d'algunes articulacions de la pelvis que s'afavoreixen quan han treballat aquestes articulacions prèviament.
Clar, i posant molt d'esment o ara posant molt el focus amb aquest exercici durant l'embaràs, però després de l'embaràs també s'hauria de seguir amb aquest exercici.
Sí, també una altra cosa que apunten els estudis és que s'ajuda a prevenir la depressió postpart i a millorar la recuperació postpart. Però és molt important intentar tornar-hi després. Això és el més difícil, no? Per encaixar l'exercici físic dins d'aquesta nova vida de mare, de criança, de tot això, no? Però és important intentar-ho. El que també ha d'anar sempre de la mà d'una bona valoració, perquè no totes les dones queden amb el sòl pelvià i tota la condició física igual després d'espart, no? Per tant, és important passar per les mans d'un oficio de sòl pelvià o d'una comare que sàpiga d'aquest tema per saber que mos doni el sus per poder fer exercici després.
Mira, sòl pelvià, en Xisco ja n'ha fet referència, ara tu tornes a parlar-ne. Clar, podem fer exercici per prevenir que després d'espart tinguem problemes de sòl pelvià? Se pot treballar d'alguna manera? O això, fins que no ets, no pots evitar que passi i que se treballi després d'espart? esport.
Sí, és important fer ja feina abans, més que res per prendre consciència, per tenir una bona condició física prèvia d'aquesta musculatura del sòl pelvià, que estigui ben irrigada, que tu sàpigues on és, la sàpigues identificar, la sàpigues contreure, els famosos exercicis de Kegel, que qualque dia podem fer-ho. O sigui, a nivell radiofònic també se pot practicar. Intentar
fer. A més, és que la gent no els fa bé.
Sí, sí.
La gent se pensa que és només d'una manera, però per activar tots els músculs en concret s'ha de fer de la manera correcta. O sigui que, mira, prem bona nota del que dius, perquè serà interessant,
un
sobretot, per aprendre a fer-ho.
Un dia podem fer monogràfic de sòl pelvià. Sí. Demanem als nostres oients que seguin un puest. En fi, farem una bona locució d'això. Però bé, important que ens embaràs, facem feina d'aquests exercicis i de, en general, de la mobilitat pèlvica, perquè mos ajuda, diguéssim, ja no només a tenir un bon part o tenir un part vaginal, sinó que després la recuperació sigui millor. Els esquinçaments perineals se curen millor quan la musculatura està enfortida, tonificada, irrigada, no? I després, també se sap que és més fàcil recuperar aquest to i aquesta força si ja l'han treballat abans, no? Que no si mos hi posam ja quan, diguéssim, ja hi ha més problemes per identificar aquesta musculatura, no? Després d'espart. Però sí...
Clar, en Isabel, jo perquè tenc 50 millors amigues i més o manco de sol pelvià, ja sabem com funciona, però per
també homos... També teniu els homos, eh?
No, també, una cosa que vaig descobrir no fa tant, també t'ho dic, però per homos que ara mateix siguin escoltant la ràdio o que estiguin mirant la tele, per què és tan important que el sol pelvià de les dones es recuperi? Quines són les conseqüències de tenir un mal sol pelvià després d'un embaràs?
Clar, al final el sol pelvià, per qui no ho sàpiga, és la musculatura que subjecta tota la pelvis, no? Que està envoltant la vagina, l'anus i la uretra. Per tant, aquesta musculatura, després d'espart, evidentment, passa per un moment on ha de donar de si, i després, per tornar a puesto, no és tan automàtic, sinó que han de passar setmanes. Ja de per si, el cos ja intenta com a tornar a puesto, però a vegades necessita un poc més d'ajuda. Què passa quan aquesta musculatura no torna a puesto? Pues poden tenir pèrdues d'orina, poden tenir molèsties en les relacions sexuals, poden tenir la vulva entreoberta, que això mos doni problemes una altra vegada també en les relacions i en altres aspectes de la vida. Inclús, hi ha un tema estètic també. És una cosa que tu al final ho notes, no? Que no està tot... No estètic, no sé si m'he explicat bé, sinó que tu veus que físicament, anatòmicament, el teu cos no està igual, no? Llavors, el sol pelvià és molt important treballar-ho durant tota la vida i no normalitzar per ventura que tinguem pèrdues d'orina. Al final, després d'espart, és una cosa que sigui habitual no vol dir que sigui normal, no vol dir que no s'hi pugui fer res, no cosa que se pot fer feina, no? Llavors, és molt important, tant durant l'embaràs com en el postpart, passar per una fissió de sol pelvià o una comare que sàpiga de sol pèlvic per treballar i avaluar aquesta musculatura. A vegades, el problema no és la falta de força, sinó que hi ha dones que tenen excés de to en el sol pelvià, un hiperto, una contractura en el sol pelvià. Aquí una dona, que jo vaig tenir una contractura...
Sí, molt actiu seria massa, aquest sol pelvià.
Sí, a vegades no és perquè tu l'estiguis treballant massa, sinó perquè, per lo que sigui, anatòmicament hi ha una part de la musculatura que, com, igual que saps que no te va passar, que te pots tenir una contractura, no? Llavors, i això també pot donar problemes, no? Llavors, és molt important avaluar aquest sol pelvià i treballar en funció del problema que tinguem.
Bé, ja saben que és del tot beneficiós fer exercici durant l'embaràs, tots són beneficis, però és vera que en alguns casos mos han d'aturar, no? En quins símptomes mos han de fer aturar l'activitat física durant l'embaràs?
Sí, l'embaràs hi ha poques contraindicacions per l'exercici físic. Realment, les dones que no poden fer exercici físic són les que tinguin problemes d'una amenaça de part prematur, que comencin en contraccions, que tinguin un sangrat, ¿vale? I haurien d'aturar, si ja han començat a fer exercici, si notem que tenim falta d'aire, que rompen maigos, i és moment per ventura de fer la maleta, no? Si començam amb contraccions regulars o si començam amb un sangrat, són motius per deixar de fer-ho.
Mira, precisament, i no sé si és un mite i una falsa creença, però moltes dones que s'allargava el moment en què s'havien de posar de part, els recomanaven, no? Vé-te'n a caminar o mou-te o balla perquè això pot provocar que iniciïs el part. Això és cert o això és una falsa creença?
Mem, realment, totes aquestes coses, no hi ha cap d'elles que per si mateixa hagi demostrat augmentar que les dones se posin de part. De
fet, igual que diuen, no, menja coent i t'ajudarà, sí, a iniciar el part, no?
Sí, o tinga relacions, o menja dàtils, o puja escales i baixa escales, no? No hi ha cap d'aquestes coses que per si mateixa hagi demostrat posar de part una dona, però sí que és vera que sabem que el moviment al final pot provocar contraccions, i encara que sabem que el mecanisme de part és molt més complex, que inclús a dia d'avui no tenim gaire clar per on comença el part, i per això a vegades, en fi, és complicat, no? Però bueno, que el moviment sí que és vera que pot donar contraccions, però no és una cosa que sigui 100% segura que te posarà de part. Ojalà fos tan
també
fàcil.
També si ser humà té una tendència en el paroxisme, en els extrems, i hi ha embarassades que fan molt poc exercici, però després n'hi ha que els pega per fer-ne molt.
Sí.
Clar, en quin moment es cosa envia símptomes que pot ser s'embaràs, tampoc eres moment de fer una marató?
Clar, això és un punt important. Jo, això ho pensava abans de venir. Clar, el que tu dius, no? Hi ha un sedentarisme brutal, tenim unes dones, darrerament, ho comentava una companya, no tinc dades, però amb un índex de massa corporal bastant elevat darrerament, o sigui, hi ha un sedentarisme i una mala alimentació que és molt important, que afecta molt en aquest procés d'embaràs i part, però també hi ha l'altre extrem, no? Que pareix que ara el crossfit està tan de moda, no? Que hi ha moltes dones que estan molt musculades amb això, i crec que el cos de la dona no està pensat per fer tot el mateix que els homes, he de dir. I crec que, per aventura, sí, l'embaràs està clar que és un moment en el qual, si tu ja feies un entrenament intens, pots continuar fent-ho fent unes adaptacions, no vol dir que hagis d'aturar, vale? Però sí que crec que és important sempre rodejar-se de qualcú que sàpiga assessorar-te com ho has de fer, no? No fer-ho pel teu compte, perquè una cosa especial que té l'embaràs és que hi ha unes hormones que es diuen relaxina i elastina, que mos ajuden en l'espart a l'hora que la pelvis doni lloc en el bebè, que també fan que les articulacions estiguin més fluixes. I això vol dir que és més fàcil lesionar-se. Per tant, és important que sempre l'entrenament vagi supervisat d'una persona que en sàpiga, sobretot si ja estem a un nivell, per això, crossfit, de Hyrox i aquestes coses que estan
ara... Sí, perquè és Hyrox, és crossfit, fins i tot si te tornes runner, és com una religió, un pic que comences, no ho pot deixar, i també sí, però... qualcú tenir la perspectiva d'interrompre durant 9 mesos mínim tota aquesta activitat, clar, hi ha gent que li pega per fer molt d'esport.
Home, en realitat és dur la vida a cort, no? A la sí, vida no,
adaptar-ho, com deia la nostra comare.
Adaptar-ho, no? Trobar aquest equilibri, i sobretot que si la gent té dubtes sobre quin tipus d'activitat física ha de dur, que consulti amb els professionals, però que en tot cas, ara mateix ja no és com abans. Que embaràs no ha d'anar lligat a repòs, sinó és una especificació del metge en concret, ni molt manco. Anna Isabel, moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
A vosaltres, com sempre.
Són les 11:25, més consells. I tot una tornada, hem d'aprendre a fer panades, rovioles, hem de ja escalfar motors per aquesta Setmana Santa que just està a punt de començar.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio Es, informació. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa... tot canvia. I més, Consell de Mallorca. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Ja se pot confirmar. Ja fa olor de Setmana Santa, de panades, de raviols, i per això que millor que dedicar aquests minuts de ràdio i de televisió, Joan, a cuinar una estona.
Exacte, perquè la Setmana Santa no només es viu als carrers o a les esglésies, també entra a les cuines i fa a l'hora de Setmana Santa. Es tens de farina, de saïm, de família i de molta de feina també, de cuina tradicional, Xisco.
Per això nosaltres hem convidat la nostra estimada Margarida Alemany, en qui volem descobrir el secret perquè ens quedin bé les panades i els raviols. Així que, Margarida, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, beníssim.
Anem ja per feina. Comencem per les panades. Quin és el secret d'una bona massa? Ho dic perquè jo de vegades em faig i, si no me'ls menys, acabades de coure, sort ja, aquella massa ja xiclet.
Ja xiclet. Però, mira, jo em faig de llises i de dolces. Jo, se llises hi pos un tassó de saïm, un tassó de llet i un d'oli.
Mateixa quantitat, eh?
La mateixa quantitat.
Això és molt important.
Però ara vull dir una cosa. Heu d'agafar-te un mig i l'heu de donar-li sempre cap a la mateixa banda. No, així, així, no. I quan veig que allò està ben mesclat, aneu tirant la farina. Fins que veig que està un mig agafa.
Se pot fer en el túrmix? Perfectament.
Però perfecte.
Que bé.
I llavors, quan veig que ja no agafa la farina, llevau els turmis, tot d'una desenxufau, i llavors hi aneu afegint la farina, que veus que fa falta. La massa de l'espanada no han de començar a donar puny i totes aquestes coses, no. La farina vol carinyó. Fins que se desferra ben desferrada. Llavors de posar un paper film damunt la taula, ben estirat, i posau una miqueua de farina, molt poca. Feu set bolletes i llavors fem la panada. L'ingredient que tenim aquí, si és pèsols, que hem posat cachafeta, pèsols, un porro, una llatenra, tot això, ben trempat, amb un colador. I agafau...
Que no quedi massa humit.
Sí. I llavors tapam la panada. Quan la tapam, vos quedarà baixeta, però el que hem de fer és donar-li dues voltetes i pujar-la per amunt.
I és més fàcil tancar-la així.
Sí. I llavors li feia pessigadetes a l'entorcillau. Jo m'agrada posar-hi un paper perquè vos quedin totes iguales. Aquestes panades que vos dic és 40 minuts a 180. I ja me direu...
Tu que fas, pessic o els enrodilles? Que t'agrada més fer?
Jo m'agrada a ser dolces, pessic. A ses altres, enrodillades. Que diguem, entorcillades, igual que si faguéssim un cocarroi.
És que com que hi diu més, no? Així
sí.
També te'ls diferencies.
Així els de dif... I ser dolces pot, jo. 400 de saïm, 400 de sucre, 7 vermell d'ou, un tassó d'oli, un de suc de taronja, túrmix i la farina que sabeu.
El que m'encanta de la Margalida és que te saps totes les receptes de memòria. No necessites el llibre per repassar.
Jo quan t'he fet un plat ja m'he quedat per
ja
la vida.
No,
però... És una gràcia que tens de
però molta de gent te'ls ha d'apuntar.
Així quan no m'agradava gens estudiar,
això
me queda tot d'un.
Que hi ha gent que necessita de llibre, no?
De tenir receptari.
No?
Però bé, nosaltres anàvem a apuntar. M'ha agradat que en Margarida parlàs de panades dolces, perquè sempre hi ha aquesta espècie de debat de si les panades dolces són o no són panades.
Però jo no hi ha debat. Jo panades
sempre,
dolces, sempre
que vol. Dolces.
Sí, a mi també m'encanten.
Em faig unes que veig que quan els he fet a tothom li encanta. Faig la pasta dolça, agaf tres prebes vermells engruixats i els apal. Una vegada que el té pelat, el tall petitet. Prima, però, petitet. Una vegada que el tenc, li pos un manedet de jugo verd, un aet, una grapada de sucre, sal, prebavó i prebavort. I oli d'oliva. Gaf el bacallà, de callons de bacallà, que el tinc descongelat, però quan descongelen llavors sempre l'han de rentar amb aigua llimona perquè se recupera el gust. Agafa aquell bacallà i el tremp i el masc en sos preves i faig la panada. I la faig dolça. M'agradaria que la provés.
I nosaltres tastar-la. Sí, has dit una cosa molt important, perquè fins ara mos has explicat els secrets, els ingredients, no?, d'algunes d'aquestes panades, però abans, just era micro tancat i no ho saben els oients i els espectadors, però has dit, hi ha una part molt important, que és fer les panades sense deixar la cuina impracticable, que és el que fem a vegades.
I llavors,
com ho aconseguim?
Una cosa, Nordi, perquè lo important és preparar. El saïm, tot pesat...
Tenia tot a puesto. Tot a puesto i tot preparat.
Tot a puesto. Quan ho tinguem preparat, es posa al 100 de vora, també un cacharrito amb aigua, també va bé una baeta, i anem fent les panades. Jo m'agrada sempre posar-hi un paper, com vos he dit, un paper de cuina, d'aquest sulfuritzat, i posau. I a ser dolces faig una tireta de paper i un clip.
I així les identifiques
no
perfectament.
I no se t'abaixen. I llavors els heu de foradar sempre amb una forqueta perquè els hi surti l'aire.
Margalida, quin codi utilitzes tu per diferenciar-les? Una punxadeta en la forca...
Si són de pèsol, poso un pèsol.
Exacte.
Si són dolces, faig tres picades.
Tres picades per les dolces, mira.
I ser de bacallà, li faig un poc a son revés. Saps què t'he dit? Faig
una no, com que cadascú té el seu. Que sí, cada cas revés. Utilitza un poquet, una mica un codi diferent, per això te demanava.
Perquè no és pitjor que agafar una panada que te penses que és de carn i pesols i que llavors sigui de llampuga...
Oh, no.
Terrible. O encetar un raviol que te penses que és de brossat i que llavors sigui de cabell d'àngel.
Sí.
Crec que és la dissolució més absoluta i més et t'has enduit per dinar o per berenar i quan arribes al lloc que ja no te pot menjar res pus, obris el raviol i és de cabell d'àngel.
Sí.
I dius, però jo què li he fet a sa vida? Perquè ara me passi aquest de nou. I ara volia demanar-te per això, per els raviols. Ara hem parlat d'aquesta pasta dolça que fas servir per les panades. Ets el mateix que fas servir per raviols?
Mira,
o per raviols li dones mal aire?
No, jo en els raviols els hi pos una tasseta de vi dolç. Que sigui, pos una tasseta de cafè, de suc de taronja, una d'oli, una de saïm, una i mitja de sucre i una de vi dolç o mel vazia, però que sigui bona dolçeta.
I amb aquest vi dolç, la pasta no és més mala de manejar? S'endureix una mica?
No. Te dona un altre sabor i de vegades també, que no poden dir marques, però de vegades també a qualque panada n'hi posa. Si té molt de... que te fa il·lusió, posa-n'hi un tassonet també li poso.
Per rematar, tema panades... El material sempre ha d'anar en cru?
Sí.
O se suposa que hi ha coses que li han pogut donar una passadeta d'allò que sigui?
No, el que ha d'estar trempat. No han de trempar al moment. Si són pesos, jo al vespre o al matí, presto, ho faig. Hi pos la sabata morada, un pot de sofrit, llavors hi pos els pesos, una
que
agafa
una mica de sabó i que se noti.
Prebabor.
És que si ho fas en el darrer moment no acaba d'agafar.
I la carn també. I la carn...
No són gustoses.
Sí, heu de posar un poquet de prebabor negre, un poc de... I la sobrassada que sigui bona. I el saïm que sigui bon. No compreu saïm que no sabem de què
és. Clar, és important.
El nostre saïm és molt bo. I hem de comprar la nostra.
Una altra vegada més, fem apologia, no?
Del nostre producte. Jo som producte nostre.
I tant. No,
i
en aquest programa també.
I llavors també faig verdura, que hi pos panses, pinyons, un poc de botifarró, un poc de sobrassada, hi pos xampinyons, també té petitó, espinacs, espàrits, favetes, faig tota una mescla, i aquesta mescla faig la panada. i sulfa i dolça encara m'agrada més.
Ai, mira, és que m'ho has deixat. És veritat, ja desitjant tastar aquestes panades, que, per cert, per acabar, Margarida, les poden congelar? Ara que m'ho posen per feines, i són ben bones, un cop de forn,
I descongelador en el forn.
Però congelar en cru?
Cru, sí, sempre cru.
O cuites, congelades?
No, no, cru. Cru.
Després tu li dones al forn, clar.
Si tu la fas cuita, li pot posar.
Perdona, i són 40 minuts també per descongelar?
40.
Igual, o sigui, els 40 minuts
no,
se mantenen...
No, no s'han de descongelar.
No, 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 directament en el forn...
I el forn calenta.
Calent?
180.
I 40 minuts.
Que pareix que no han fet mai panades,
és que no, és que, mira, te costes bastant,
tampoc,
perquè...
No
aquí, sí, sa fornera del
jo
dia.
Jo he de confessar que no me surten bé i no les sé tancar.
S'any que en passou 100 com jo cada any, ja m'ho direu.
I demà has de convidar en aquesta masterclass que feis a casa teva, perquè...
Són llocs que tinc, vos tinc que dur alguna cosa, perquè no el faig bé, no, que no ho proveu. De la mateixa pasta que faig els robiols o faig les panades, per ho fer crespells.
També.
Clar, te necessitem a tu.
El crespell, aquí a Mallorca, jo gruixador no m'agrada, troc un crespell ha de ser més finat, petitet, i que quan te l'agafis diguis, ai, que te bo.
Una mica la manacorina, que quan vas a Manacor et fan com a més primons.
Primons. Jo i una mica
que
de sucre en pols.
Que no s'aqueixin els nostres oients i espectadors, perquè els consells els tenim aquí els millors. Per fer panades, per fer robiols...
Per cert, Marta, un darrer dubte, que és que ja han d'acabar. Els robiols es poden congelar, Margalida, o no?
Ja, no.
Només
i de brossa, menys.
Perfecte.
No, ell ja volia tenir tota la cuina organitzada
jo volia tenir
i tota
tot la
Setmana Santa ja en el rebost, pot, ja preparat, però no és possible.
Les panades perfectes, tot
exacte,
això pot
no,
tenir perfecte.
No els robiols.
I la pasta de robiol la pots fer dia antes, ja. O prepares tot
qüestió
i s'acabó.
D'organització.
D'organitzar-se.
Margalida, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per aquest consell. Ja te diran com mos queden aquestes panades després d'aquestes advertències.
Moltíssimes
gràcies. Margalida. Uns consells i tornant tot d'una.
El dia amb Marta Grau. De 3 Ràdio és humor.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Demanar humor, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646 93 45 01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
O 11:42, sabem alguns detalls més sobre aquesta operació contra el terrorisme jihadista desenvolupada per la Policia Nacional i també per la Direcció General de la Vigilància del Terrorisme del Marroc. S'ha saldat aquest dimecres amb un detingut a Palma, ho avançàvem just a primera hora, i altres dues persones més arrestades, però en aquest cas a Tànger, acusats de formar part d'una cèl·lula que finançava el terrorisme i que planejava cometre un atemptat. Xisco.
Així és, Marta, l'operació ha permès desmantellar una presumpta cèl·lula terrorista afiliada a l'organització terrorista Daesh de l'Estat Islàmic, formada per tres sospitosos que operaven al Marroc i a Espanya, segons un comunicat de l'Oficina Central de Recerques Judicials recollit per l'Agència Estatal Marroquina MAP. En concret, han estat arrestats aquest dimecres de manera simultània dos individus a Tànger, al nord del Marroc, i una tercera persona aquí a Palma, aquest darrer considerat el cap de la presumpta cèl·lula terrorista. Fonts policials han explicat que l'operació s'ha desenvolupat a Espanya sota la direcció de l'Audiència Nacional. Les forces de seguretat marroquines han indicat que els dos membres de la cèl·lula detinguts al Marroc estarien implicats en el finançament i en el suport logístic dels combatents terroristes actius de l'organització Daesh a Somàlia.
El presumpte cap d'aquesta cèl·lula arrestat aquí a Palma el vinculen amb la planificació d'un atemptat terrorista a Espanya, no especifiquen quina en concret. Les autoritats marroquines han destacat que des de 2014 aquesta col·laboració antiterrorista ha permès desmantellar més de 30 cèl·lules terroristes. És la darrera hora que tenim de la que ha estat una de les notícies més destacades del dia. Però ja ens anem acostant a les 11:44. Tenim altres tipus de notícies que són més bones de dur, com el repàs que fem de forma habitual cada dimecres i molt puntuals a les revistes del COP.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
I en la banda sonora que ens aporta Nino Bravo, començarem per la revista Hola, que té la tenista Garbiñe Muguruza en portada, ara tot un elaboreu i comentam. Es va conèixer en José Guamo fa 5 anys a Central Park durant el US Open. Es varen conèixer i varen començar una relació fa 3 anys. Es varen casar a Marbella, en Narthus Borges, i ara han tingut un nin, que nom Marcos. Va néixer dia 19 de gener i ara han decidit fer un posat molt estil Hola, que és que els han fet unes fotos meravelloses amb molta roba, molta publicitat, molt de maquillatge, molta perruqueria, i Negar Vinyà ha dit, escolta, si m'ofereixen i pot sortir així de guapo unes fotos, avanti. També en aquest mateix número surten ses filles de Rocío Dúrcal, diuen el dolor de l'ausència nunca desaparece, i n'han parlat perquè en breu s'estrenarà, concretament demà, a la petita pantalla el darrer concert que va fer Rocío Dúrcal a Mèxic l'any 1991. Va ser un concert que va quedar enregistrat i ara s'estrenarà a tots els cinemes. És un concert que se va fer a l'Auditori Nacional de Mèxic, on ella era una autèntica llegenda, i ara les seves filles estan de promoció en aquest 20 aniversari de la seva absència d'aquest concert.
Compleixen els 20 anys de la seva mort, que a mi me sembla
20 anys, una eternitat,
una barbaritat, però sense Rocío Dúrcal. Jo me'n record perfectament, no només de Rocío Dúrcal, sinó del dia que va morir Rocío Jurado, que tu recordaràs perfectament, perquè sí, va marcar la nostra adolescència. I també el dia que va morir Lola Flores. És que ja tenim una edat...
Antonio Flores.
Antonio Flores,
perquè va
igual
ser una temporada molt negra, perquè tot va anar com a molt rodat.
Eh?
Ara, Rocío Dúrcal sempre, na Marieta, com la coneixien els seus amics coneguts i estimats, sempre serà la que va posar veu a cançons com Me gustas mucho, Si nos dejan,
preciosa,
o, per exemple, La gata bajo la lluvia, que per mi sempre serà una fantasia. La podem escoltar, Bernat?
La
sí,
aquí.
Idò, mira.
No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así.
És que, Marta, la vida és així. Tu te vas,
i
jo me quedo aquí.
Que preciositat de cançó.
Jo verà. I ja no seré tuya. És una meravella, La gata bajo la lluvia. I després tornem, companys de realització, si voleu, a la revista Hola, perquè en Finestra Petita hi ha un dinar de presentadores de Pinyol Vermell. Va ser a una capea organitzada per el cuiner Mario Sandoval, que va reunir, atenció, a Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Mariló Montero i Isabel Gemio, ses quatre a un mateix dinar. Jo te volia demanar, ses divas de sa comunicació també feis aquest dinars a nivell illenc? Per exemple, na Jero Mut, tu, na Inés Mateu, na Margarida Mateu, des cap vespres aquí a Ivetra Ràdio, quedau cada tant per anar a fer una excursió?
Ja saps que jo he de reactivar la meva Puig vida Tomi. Social. O sigui que de moment no, però no
descart. De moment no.
No, 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 de moment no.
No sorprèn veure les plegades, tot i que competeixen cada dia en nosaltres, precisament, perquè hi havia un dinar i lo tempore que organitzava Concha García Campoy, on també assistia Maria Teresa Campos, el Celsia de l'època, que van coincidir totes a Televisió Espanyola, i era com una tradició cada mig any fer un dineret, i ara aquí no es ben bé el mateix esperit, però han tornat a coincidir les quatre. Si voleu, canviem de revista i passam a la revista Semana, perquè Irene Matamoros, la filla de Kiko Matamoros, és la gran protagonista de dues de les portades d'aquesta setmana, perquè està casat en el seu lot amb en Pedro Romero i han fet unes noces de pinyol vermell a Còrdoba. Per què són importants aquestes fotos que surten a la revista Semana? Recordem que Kiko Matamoros es va separar de Marian Flores, sa germana de la model i presentadora i actriu Mar Flores, quan eren petites, mai varen viure amb son pare, sempre varen tenir una relació complicadíssima, tots els fills de Kiko Matamoros amb ell, i ara sembla que més o manco han redreçat una micona aquest camí de concòrdia i de coneixença. La novia anava amb un vestit de Clàudia Llagostera, varen fer unes noces a una d'aquestes finques cordobeses, diuen que el menú va estar molt, molt bé, i nosaltres contents de que pares i fills se retrobin i puguin celebrar-ho junts. Qui no hi va anar va ser sa tia Mar, que teòricament era a República Dominicana fent promoció del seu llibre. Jo hagués trobat més honest que diguessin que no hi anava per no trobar-se amb son pare. Aquestes coses quan són. Recordem que Kiko Matamoros tot apunta que va estar involucrat en sa venda de ses fotografies que li van costar a Mar Flores la separació de Fernando Fernández Tapias, aquelles fotos a Roma dins un llit en Alessandro Lecchio. Tu te'n recordes, perquè tens
perfectament
memòria
d'aquestes
coses.
Perfectament.
És que és històric.
No només és històric d'Escoté Cuixé,
sinó que gairebé és història social de l'estat espanyol.
I tu què creus que hi havia darrere d'aquestes fotografies? Ella era conscient de que després se generaria tot aquest rebombori, se publicaria...
Jo crec que quan t'estàs acostumat a que tothom te vagi darrere, arriba un punt que centrar-te només en un objectiu t'ha de costar. Per exemple, a mi això mai m'ha passat, perquè com que jo no mai he tingut molta de gent que m'anàs darrere, sempre m'he centrat en allò que m'havia de centrar. Però jo no som Namar Flores. Canviant de revista i passam a la revista Lectures, on també tornem a veure en Kiko Matamoros en sa seva filla Marian, sa petita, Marian, no, perdoneu, en sa seva filla Irene, sa petita d'Esclam Flores, però vull anar a una finestra petita que Rafael Acarrà adopta a su novio para que herede su fortuna. Vull dir que això és una nova modalitat, una mica italiana, ja ho va fer Gina Llollo Brígida, el Celsia, i és que Rafael Acarrà va adoptar, anys abans de morir, en Gianluca Pelloni, que era el seu secretari.
Vam parlar, quan sí. No teníem clar molt bé qui era ell.
Perquè
no,
primer va sortir que havia que tenia un fill secret.
Exactament.
De fill secret a fill adoptiu secret. I de fill adoptiu secret ha passat a novio secret,
amant,
que no era tan secret,
amant,
però que era la seva parella, i que per un tema de legislació italiana, per evitar que, diguéssim, sa família de Rafael Acarrà...
És curiós, perquè ara
necessitaria
un missè, realment, no?, per conèixer com se pot adoptar, a partir de quina edat ho determina, si tots
crec
els casos
pot,
són
crec
possibles, si segueix la mateixa línia a Itàlia que, per exemple, a Espanya, no?
Tu m'adoptaries?
Jo t'adoptaria, sí. Adopta un Xisco Nadal, hashtag.
Hashtag adopta Xisco
Nadal.
No, perquè estic molt contenta amb mo mare, ara no vull disgustos, si mo mare m'està escoltant. Però, si t'haguessis, bé, que la tens, jo, per una fortuna com sa teva, escolta, que m'adopti qui vulgui.
I la paciència que he de tenir amb tu dia
rere dia. Però aquest home... I tot s'ha sabut per un plet, per un dret d'autor. Perquè si no n'haguessin sabut que aquest home era el seu fill.
I ell és qui cobra, no?
Sí, en els nebots han de dir que li ha deixat una pessigadeta prop de 300 milions d'euros. Diuen que va deixar...
No està malament.
Rafael, 300 eren, sí. Va deixar Rafael Acarrà de fortuna, que ja n'hi ha. Més tot allò que se pot produir en dret d'autor.
Acabava en 10 minuts.
Tens?
Sí.
I tancam la paradeta en 10 minuts, que han portat en portada a Tamara Falcó parlant de la seva relació i de com va perdonar a Íñigo Nieva una infidelitat. També t'he de dir, no m'agrada el que fan a 10 minuts. Per què posa? Entrevista. Aquesta entrevista no la varen fer a 10 minuts. Aquestes declaracions els va fer a Tamara Falcó en el programa de Nana Milán, ex La vida després, que ella, en format podcast, que ara està com molt de moda, aprofita per parlar de múltiples coses.
Fan Xisco Nadal per una estratègia de màrqueting. Igual
sí,
que a vegades
però...
se posen darreres hores i no són exactament una darrera hora. Però
se diu exclusiva quan en realitat és primícia.
Exactament.
Ja, però pens que ja som un públic adult i educat per entendre aquestes
però
coses.
Però a mi m'ha cridat més atenció el que diu una de ta mare, perquè diu la reconciliació va ser milagrosa. Diu.
Va ser cosa del bon Jesús, perquè ella el tenia bloquejat de per tot i diu que un dia per Nadal li varen començar a entrar els correus que devia enviar Niñigo o Nieva demanant-li perdó. I que ella creu que això va ser una intervenció divina. I que després ella volia anar a missa i se va trobar Niñigo a missa. I que ho va juntar tot en el seu capet i va dir, això és que l'univers m'està dient que és l'home de la meva vida.
En tot cas, va decidir perdonar-lo.
Sí, i també tenim, si m'ho torneu per la revista 10 minuts, estimats, tenim en Alejandra Rubio, sa filla de Naterello, neta de Maria Teresa Campos, que aquesta setmana ha anunciat que torna a estar embarassada per segona vegada i han de dir que li han donat pals de per totes bandes perquè ho va anunciar a un programa de televisió cobrant una morterada espectacular. Clar, el problema és la incongruència d'aquesta família Campos Bis, que tota la vida han dit que no vendrien res perquè ells no són personatges i ara estan fent tot allò que varen dir que no volien fer.
Què creus que diria Maria Teresa Campos de tot això?
Estimava moltes nits i jo crec que si en Maria Teresa Campos, quan era viva, va consentir fer un reality con las Campos perquè les seves filles tinguessin ofici i benefici, crec que hagués defensat sa neta encara que fos una mica indefensable segons quin tipus de comportaments i sobretot, quan tens oportunitat de que pots fer feina d'això nostre, que volies que no és divertit, conèixer gent, com a mínim prepara-t'ho. Ja està. Si t'han donat l'oportunitat de ser-hi, com a mínim, aprofita-la. I el problema de molt de Nepo Babies, que es coneixen aquestes generacions de joves fills de...
Tenen
l'oportunitat, però quan hi són, no l'aprofiten com toqueria. I la Susana Griso,
enamoradíssima.
Sa casa, dia 25 de juliol, és a Costa Brava, amb el Luis Enríquez. I a la revista 10 minuts, si podeu, exacte, una finestra petita, perquè són imatges amb exclusiva.
Romántico passió con su novio.
Exacte. Han anat de passeig pescant. Li ha retut a Griso, dinars, passejades en son novio, i demostra que mai hi ha... mai és tard per descobrir la moda de veritat.
Ben curros tots dos, per cert, en aquesta
imatge.
No,
ell és un foc encès i ella està fantàstica. També t'he de dir que hi ha una inversió d'euros amb estar així de meravellosos. Ella segur, ell no ho sé, però a vegades la bellesa natural que atresora el propi protagonista no és tothom...
perquè no té intervencions.
Evidentment.
No. És natural, com la vida
natural.
Mateixa.
De fet, jo demano un primer plànol per ell perquè quedi clar que tot allò que té en Mickey Tous és seu.
Així és, sí. Tot natural 100%, eh?
Sí, tens la confirmació oficial.
M'encanta,
no te
venir
pots
aquest programa,
queixar.
És increïble.
Sí, perquè ja el pobre Mickey Tous ja no sap
què s'ha
d'enfrontar.
Sí, molt reforçat.
Jo perquè no he volgut ser entrenador. Perquè jo m'adiquaria només en això. Que bé que ho feis, a menys així se marquen més gols.
Motivador nato. Molt bé.
Allà.
Actualitat esportiva, Mickey Tous, que soni la seva música. Per on passa l'actualitat esportiva avui, Miqui?
I doncs, Xisco, volia ser entrenador, i l'entrenador del Fiui Mallorca Bàsquet ha estat destituït. També tenen moments complicats els entrenadors. L'entrenador del conjunt mallorquí que diu adéu al club per unes diferències en la direcció esportiva en el tema de fitxatge. L'han fet aquesta destitució i dos duguer a terme ahir a Eurobaixa. Avui de matí ja ha entrenat l'equip el seu segon entrenador, en Rubén Escalas. Han de recordar també que el Fiui Mallorca tenia una mala ratxa de resultats, 7 derrotes consecutives que han fet que l'equip vagi cap a baix. Per tant, en Rubén Escalas serà l'encarregat de dirigir l'equip, si no hi ha res de nou, aquest cap de setmana contra l'Obradoiro. La destitució de Pablo Cano és una de les notícies del dia d'avui, però també hem d'estar pendents avui del món del futbol perquè tenim Champions per Naqueta Coll i na Patrick Guijarro, les jugadores del Barça, que s'enfronten quan falti un quart per les 7, un partidàs, un clàssic contra el Madrid, el partit d'anada dels quarts de final que es disputarà el Madrid. Es disputarà en el camp del Madrid, per tant, segurament si Patrick Coll treuen un bon resultat en vista en el partit de tornada. I també pel que fa a la Champions, hem de recordar que na Mariona Keldentei també ha jugat aquesta competició, va fer a nit amb el seu equip en l'Arsenal i va treure un gran resultat, va guanyar per 3-1 al Chelsea, per tant, té peu i mig també a les semifinals d'aquesta competició.
Moltíssimes gràcies per aquest repàs, company.
Adéu.
Són les 11:57, dedicam els darrers minuts a repassar l'actualitat, però en aquest cas la que estan preparant els nostres companys del programa El Dia. A Menorca, Clara i Mamí, com se presenta aquest dimecres?
Idò, mira, es presenta ben entretingut. Conversarem el dia a Menorca amb el director general de la cadena d'hotels RTM, en Willy Díaz Aliaga, perquè aquests divendres l'hotel RTM Cala Galdana i també l'RTM Carlos reobren les seves portes per començar la nova temporada turística. Volem saber quines són les previsions d'aquesta important cadena hotelera de la nostra illa. Després telefonarem en Fernando Saura, està camí a Menorca, ell és biòleg i cap del projecte Life Duero, que s'està desenvolupant a la comarca de La Mora, per restaurar els aqüífers d'aquesta zona. Serà avui capvespre a Mahó participant a les jornades dedicades a l'aigua que organitza l'Ajuntament del municipi. Avui és dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic de la nostra illa. Avui descobrirem la joieria Acisclo de Mahó.
Moltíssimes gràcies, companya. I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera, bon dia.
Bon dia, Ida. Mira, avui parlarem amb la doctora Puiggròs, perquè la seva start-up, la seva empresa iQHealth, ha pegat el bot als Estats Units. Se tracta de recopilar dades de 7 milions i mig de dones dels Estats Units per fer com una espècie d'enquesta general de necessitats i hàbits saludables de dones majors de 50 anys. És tot un experiment en el qual formarà part de la doctora Puiggròs, que ha estat triada entre 400 empreses que s'havien presentat a tota Europa. Després pegarem un bon fin de llora per saber què està passant en la plaga d'escarabats que foraden els pins de la comuna. No hi ha altra manera que tallar els pins i triturar-los. És una verdadera plaga, la que passa allà. Coneixeran l'exposició de la Santa Fas, que se farà dissabte a la Mare de Déu de Socors, i la Maritona Esquines, a Mallorca Jove, avui mos parlarà d'aquelles coses que mos posen nerviosos. Per exemple, quan t'escriuen per WhatsApp i te poses escrivint, s'aturen escrivint, s'aturen i després te poden. Okay.
I què fan durant aquest temps? Perquè
no
sempre m'ho he demanat.
No ho sé, no, jo també m'ho demano, no ho sé.
Però és vera, que surten aquells punts suspensius i tu dius, però acabarà la frase i és vera. És una de les coses inexplicables. Vos escoltaré, idò, molt atentament. Idò, nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9.